Econòmics, a Ràdio 4.
I ara comencem la tertúlia de l'Econòmics, que avui dedicarem a parlar de quines seran les feines del futur i de quines habilitats es requeriran per obtenir-les. I és que el 65% dels nens i nenes que avui són a primària acabaran treballant en feines que encara no existeixen. Així ho vaticina el World Economic Forum amb el seu darrer estudi The Future Jobs, on també recull les habilitats que presumiblement seran més valorades pel mercat l'any 2020. Per parlar d'aquest assumpte ens acompanya Ricard Alfaro, vicepresident de l'Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans, AIRIPE, i sotsdirector general de CPIO. Molt bona nit, Ricard.
Molt bona nit, Víctor.
I Lourdes Sugranyés, directora d'Orientació i Formació de Barcelona Activa. Molt bona nit, Lourdes.
Bona nit.
Abans d'entrar a analitzar el futur més immediat, bueno, això del 2020 no és tan immediat, però déu-n'hi-do, perquè el temps passa volant, m'agradaria fer un retrat de quins són els llocs de feina més demandats actualment a casa nostra. Quines són les feines més demandades per les empreses, Ricard, actualment?
Actualment, evidentment, ja la digitalització i la transformació digital ha impactat directíssimament amb el mercat de treball i, per tant, en un primer lloc, amb l'estrat alt des d'un punt de vista de formació, tenim una gran demanda d'STEMs, vull dir, llicenciats en ciències, en tecnologia, en enginyeria i en matemàtiques, i aquests són, diguem-ne, la formació o el contingut formatiu que té en aquests moments una demanda més activa. I, d'altra banda, allà en un estrat més baix, evidentment, tenim el mercat tradicional de treball molt, molt dinamitzat en aquests moments pel turisme, pel comerç i en menor medida per la indústria, no? Però això és, diguem-ne, amb el perfil més baix, amb el perfil més alt, evidentment estem buscant més aquest perfil STEM.
A Barcelona Activa, coincidiu, Lourdes, amb aquests dos perfils actuals més cercats per les companyies? Estem parlant de l'àmbit digital i estem parlant de l'àmbit del turisme i el comerç.
Doncs coincidim força, Principalment ara us ho explico. Nosaltres a Barcelona Activa i a l'Ajuntament de Barcelona tenim el Departament d'Estudis dins el que és la Gerència de la Política Econòmica de Desenvolupament Local, que fa un anàlisi i un seguiment, que és el que ens permet tenir dades actualitzades a nivell de Barcelona Ciutat. El que tenim de les darreres dades és que els dos sectors que més estan creant ocupació a la ciutat de Barcelona actualment és tot el món d'informació i comunicació, tal com comentàveu, i hostaleria. Com a tercer gran sector és tot el que està relacionat amb les activitats artístiques i recreatives. I a vegades fins i tot sorprèn, perquè no tenim a vegades aquesta impressió, i en canvi Barcelona és una ciutat molt cultural, Barcelona té moltes activitats lúdiques que, per tant, també creen llocs de treball, directes i indirectes. I el quart camp en el que ens trobem és tots els temes de serveis a les empreses, les que donen, no fan activitat directa, sinó les que donen serveis, des de consultor, que a vegades també algunes poden ser TIC, però en aquest cas doncs ja les consideraríem TIC, no? Però que són el recolzament d'aquestes empreses. Com a quarta sector, no és un sector, però creació d'ocupació és la pròpia administració pública amb les seves diferents empreses i entitats. I la cinquena, amb un pes també important, perquè és un 3,5%, és educació. Entenent educació també amb una visió molt ampla, des de centres privats de formació, centres públics, i totes les diferents característiques que pot haver-hi de formació ocupacional, contínua, diferents centres. Serien els cinc grans
blocs d'on la gent actualment troba feina.
Exacte.
Heu mencionat dos conceptes, el concepte STEM, les persones formades amb ciències, amb tecnologia, enginyeria, matemàtiques, i també heu mencionat l'àmbit TIC. En aquest sentit, ara m'agradarà que escoltem l'opinió de José Manuel Mas, director general d'Experis, empresa de serveis IT, serveis TIC, perquè tot el món anglosaxó ens invaeix, no? Doncs empresa de serveis IT basada en talent del grup Manpower, qui ens explica els perfils més demandats quan parlem de TIC, segons l'estudi Skills Revolution d'Experis. L'escoltem.
Els resultats d'aquest estudi i les tendències que estem veient al mercat, parlen de que cada vegada més hi ha necessitat de perfils híbrids entre tecnologia i el món d'experiència client o de perfil de negoci. Així mateix, el que són els perfils STEM, que són acrònim en anglès de Science, Technology, Engineering and Maths. Concretament, els que tenim avui en dia són sobretot professionals SMAC, i perdoneu pels acrònims, però que és Social, Mobile, Analytics and Cloud, Digital Data Miners, perquè cal buscar tota la informació que genera l'Internet of Things, professionals d'Advertising Technology, i tot això és per acostar el negoci als consumidors i clients. També metodologies agiles, com DevOps, i el que serien professionals experts en UX, User Experience, i tota mena de professionals relacionats amb ciberseguretat. Així mateix, i properament, el que hi haurà són enginyers amb intel·ligència artificial i Machine Learning o Cognitive Expert. I això em porta que tot això són llocs tecnològics, però que en un futur proper també tindran cabuda professionals de la filosofia, de la psicologia i de la lingüística que ja han intervingut amb el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però que han d'entrar en matèria d'establiment d'un marc i uns límits dintre de la revolució tecnològica que faci incompatible la intel·ligència artificial amb l'ésser humà.
Bé, el José Manuel ja ha introduït algun element de futur. Ara entrarem en el futur, ara quan parlava d'aquests perfils més filosòfics o psicològics. Aquí jo crec que tenim un gran problema amb l'ètica, no? La robotització ens portarà algun problema amb l'ètica. Però ell parlava d'apropar, Ricard, els negocis als usuaris. Aquest món digital el que intenta és apropar el business, l'empresa, el negoci, directament als usuaris, per d'alguna manera generar aquests leads, aquesta altra paraula màgica que ara diem, que és generar venda, no? Aquests contactes a venda.
Absolutament. Ens hem donat compte de que els perfils tecnològics per si mateixos no tanquen el cercle. Vull dir, realment el que estem buscant, i cada cop més són perfils, aquests perfils STEM, juntament amb unes skills soft que facin que aquesta persona tingui bàsicament dos competències bàsiques que són realment les competències emergents, que és la capacitat de treballar en equip o col·laborar, i la capacitat d'actuar amb empatia, és a dir, perquè al final cada cop més el Josep Manel ha parlat de metodologies agile, aquesta mena de metodologies cada cop més fa que el treball sigui més col·laboratiu, per tant és molt difícil que una persona per ella mateixa i per si sola pugui tirar endavant un projecte. Per tant, totes aquestes skills que fan referència al treball col·laboratiu, a l'empatia, a la capacitat de treballar en equip, al col·laborar, són absolutament emergents. I la tercera part del triangle és la que té a veure amb l'experiència usuari. És a dir, tot això no serveix de res si fas o fabriques eines o fas projectes tecnològics que no tenen una usabilitat i, per tant, al final, el que tothom busquem és o bé la satisfacció d'usuari a través de l'experiència d'usuari o bé la capacitat d'engagement per generar leads, que és al final el que estem buscant tots a les empreses, no? Generar clients potencials.
Efectivament, no? Lourdes, jo crec que Barcelona Activa, a més, també us dediqueu a generar aquesta ocupació, però que estigui molt vinculada al negoci real de les companyies, perquè al final, evidentment, hi ha posicions que potser no tenen una correlació directa en generar una venda, no? En generar una transacció, i que també són necessàries. Però cada cop els negocis s'han de focalitzar a una altra paraula màgica que utilitzem molt, que és el ROI, no? Que és el retorn, no?, que aconseguim pel fet d'invertir en un grup o en un equip de persones.
Clar, és que és clau. Perquè per una empresa el que intenta és generar negoci, tal com dèiem. Per tant, intenta veure com pot continuar, pot mantenir-se o fins i tot, si va bé, pot créixer. No? Però el que hem de veure també és com impacta aquesta empresa en el lloc on està situada. No? Aquesta empresa no està sola en el món, sinó que està en una ciutat o en una població, en un barri, en un districte. Llavors hem de veure quin és el seu grau d'influència. De la mateixa manera, també, jo us diria que a vegades hem de fer l'esforç de posar-nos per l'altre costat, no? Igual com dèiem, no? Les persones entenguin per què serveix aquest producte, no? Com comentàvem fins ara, jo us diria, a vegades al revés, no? Hem de pensar la persona per què necessita allò, no? I aquí el per què necessita és, i li aporta una vida millor? Què li aporta? realment aquesta nova tecnologia. I és aquí on moltes vegades estem convençuts de que hi haurà un impacte, però hem de veure quin és aquest impacte i com millora la qualitat de vida, que al final és el que volem. A nivell del que comentàvem també, que ja heu començat a introduir, no?, el tema de les competències, no?, més soft, nosaltres des de Barcelona Activa ja fa molts anys també que tenim el que nosaltres anomenem l'escola de competències, perquè ja vam veure que moltes vegades a l'hora de que les empreses seleccionessin a un candidat o una candidata o una altra, depenia no tant dels seus coneixements tècnics, que també, i vull posar-ho en valor, sinó també de les seves competències que nosaltres anomenem transversals o clau, amb el vocabulari més de l'ocupació. Aquí, per un costat, posa molt èmfasis en que les competències tècniques professionals segueixen sent claus, perquè a vegades hem posat tanta força a les competències clau i transversals que ens oblidem d'aquestes, i jo faig sempre molta força, perquè al final, quan tu vols que algú et posi una indicció, doncs tu vols que aquest infermer o infermera sàpiga on l'ha de posar, oi? Amb això no en tenim dubte. Per tant, ha de tenir aquests coneixements tècnics. O quan algú et ve a netejar el rentaplats, a arreglar el rentaplats, tu vols que sàpiga de rentaplats, no? Per tant, primer, coneixements tècnics, però l'altre és aquestes competències transversals. Tu també vols que t'ho sàpiga explicar. Tu saps que et tracti bé, que sigui una persona, doncs, que et sentis còmode quan t'està traient la sang, per exemple, no? Doncs això són aquestes competències transversals. I ara, el que ens estem adonant, i hem començat aquest any passat, a fer competències, a fer formació, perquè també se'ns demana, i veure com aquestes competències transversals entren, incideixen amb el món TIC, perquè és molt diferent. Tu quan treballes en equip, que això tenim clar, i en tots els documents, tots els llibres que s'està veient, és cap a on va el futur del treball, en el treball a l'equip, no es treballa igual en equip, presencialment que digitalment. I això ho hem de compartir tots i hem de veure que és així. Des de com redactes un missatge, des de com fas per quedar a la mateixa hora en el mateix lloc a través de les noves tecnologies, potser la mateixa ciutat, però potser altres llocs del món on els horaris són diferents. Doncs tot aquest és el que nosaltres anomenem les competències transversals 2.0. Penso que és important també que ho compartim, perquè hi ha la necessitat ja actualment de compartir.
Ara que la Lourdes està parlant de competències, em dóna peu ja a entrar en el futur, no? Aquest estudi que ha fet The World Economic Forum, The Future of Jobs, doncs parla de quines serien les àrees, que ja les hem mencionat, d'alguna manera. El que passa que també hem mencionat que els nois i noies que actualment són a primària no saben en què treballaran el dia de demà. La Lourdes ha mencionat injecció. Fixa't el que et diré. Parlant del futur i lligant una mica el que deia el director general d'Experis, José Manuel Mas, no? Ell parlava de projeccions o perfils que interessaran filosofia, psicologia. Clar, la robotització ens pot portar a tenir problemes de dilema personal i humà, d'una banda. I lo de la paraula injecció em ve que potser un perfil com un metge, amb la intel·ligència artificial, que serà un sistema que tindrà moltes dades i tu introduiràs un problema i ella et donarà la diagnosi, el metge començarà a tenir certa relativitat, un metge, perquè la intel·ligència artificial pot aglutinar moltes dades. En canvi, qui posa la injecció a l'infermer o qui dona els medicaments quan la persona està hospitalitzada, aquest perfil pot agafar més rellevància. És a dir, que es poden canviar, poden haver-hi molts canvis amb aquest futur, Ricard. Bueno, t'he deixat anar moltes idees.
Sí. No, de fet, no és que poden haver, és que ja hi són. Vull dir, l'aplicació del machine learning i de la intel·ligència artificial en el camp, per exemple, de la medicina, és una realitat en aquests moments i que porta temes relacionats amb ètica, amb praxis, etc, que evidentment que ja estan aquí. Per tant, això generarà nous perfils demandats, igual que el sector dels videojocs, per exemple, està demandant nous directors artístics i nous il·lustradors, etc, etc, amb noves competències. Per tant, diguem-ne, això és l'evolució lògica de la irrupció o la disrupció de la tecnologia en el món del treball. Això serà un tema, diguem-ne, importantíssim. Però és que ja està passant, perquè vull dir,
no cal anar al 2020.
No cal anar, vull dir, en aquests moments, si estem treballant amb sistemes d'intel·ligència artificial, per exemple, Watson d'IBM, que és un sistema que ja està funcionant, diguem-ne, arreu del món i que s'està comercialitzant, està treballant en el món de la salut i està treballant en el món de la salut, tant des del punt de vista del diagnòstic, s'està irrompent el tema de la impressió 3D, també en el món de la salut, per exemple, i és una realitat ja en aquests moments. El factor de la telemedicina o la interconsulta mitjançant telemedicina, això modificarà tremendament els llocs de treball mèdics, perquè evidentment podràs concentrar equips i generar coneixement dins d'equips perquè no tindràs que tenir-los tants dispersos en diferents llocs, amb la qual perds la possibilitat de gestionar el coneixement, sobretot en aquests perfils on la gestió del coneixement és absolutament clau, i el Big Data, pues, a nivell de diagnòstic, pues, ja serà una irrupció, ja és una realitat a nivell mundial. S'estan fent treballs del punt de vista del Big Data amb la relació amb l'optimització de diagnòstics ja en aquests moments arrel de tot el món. Del món desenvolupat i també del món en vies de desenvolupament. Aquí realment també és on la medicina pot arribar, a l'e-health pot arribar, diguem-ne, de forma més fàcil, perquè al final no tindràs que desplaçar el metge a països en vies de desenvolupament, sinó que podràs anar. Òbviament, també això també farà que hi hagin determinats perfils, sobretot perfils de cuidador, que encara estem una mica lluny de que els robots puguin agafar aquests rols de cuidador, com pot ser infermeria, auxiliar d'infermeria, fisioteràpia, etcètera, etcètera. Però tot arribarà, eh?
Tot arribarà. Escolta, Lourdes, estem parlant de nous directors d'art per videojocs. Estem parlant d'experts en telemedicina o experts en Big Data. Estem parlant de filòsofs. Estem parlant de psicòlegs. Déu-n'hi-do, no? Hi ha el perfil aquest del futur, però el Ricard ja diu, ja és present, està canviant.
Sí, el futur està canviant i jo us diré que està canviant i per diferents sectors, que efectivament, a vegades necessitem compensar, no? I com més tecnològic és un procediment, a vegades també necessitem compensar-lo en què necessitem explicar més, no? Jo a vegades poso amb exemples, no?, que tots hem usat el fax, ara ja no l'usem, però l'havíem usat i no sabíem com anava. Però és igual, no passa res. Com a usuari no has de saber com funciona el Big Data. L'important és saber què em pot donar a mi el Big Data i com em pot influir en la meva vida, per, com us comentava, per millorar i tenir millor qualitat de vida o viure millor, no? Per tant, totes aquestes ocupacions socials pot ser que agafin molt pes, doncs, per poder ajudar i poder explicar. I per una altra, també estem anant amb un nivell de perfil molt alt, que efectivament és el que més ara està despuntant, perquè és el que desenvolupa totes aquestes tecnologies, però també penso que farà falta un perfil vinculat a aquestes tecnologies més baix, perquè al final, per exemple, l'impressió doncs, en 3D, no? Al final el client segurament li serà igual com imprimeix, insisteixo, i faig el paral·lelisme amb el fax, no? L'important serà saber fer allò, per tant, farà falta que algú també sàpiga arreglar aquella màquina, aquella impressió, aquella impressora, i aquesta persona que sap arreglar la impressora no ha de ser la mateixa que la dissenya. Un perfil és el dissenyador i el creador i l'altre és el que fa el manteniment. Un altre és el que forma i el que fa cursos, el formador, de com utilitzar aquesta impressora. Per tant, ja és un altre perfil, que també potser no fa falta que sigui mestre ni que sigui enginyer. Potser el que fa falta és que sigui un gran comunicador, que aproximi aquella tecnologia a la gent. Per tant, comencen a haver-hi aquí tot de perfils més socials, més de contacte amb les persones, que són ocupacions que mai podrà ocupar una màquina, un robot o com vulguem.
Òbviament, i això tindrà un impacte radical amb la mateixa estructura organitzativa de les empreses. Vull dir, nosaltres estem acostumats a veure les empreses organitzades com a piràmides, vull dir, poca gent a dalt, i a mesura que vas baixant, això s'ha acabat. S'ha acabat perquè la part mitjana de la piràmide serà substituïda absolutament i radicalment, i amb un curt termini de plaç per les màquines, per la tecnologia. I ens trobarem unes empreses més construïdes com un rellotge de sorra, no? Vull dir, hi haurà més gent a la part de dalt perquè, clar, a la part de dalt es substitueix el concepte poder pel concepte coneixement i, per tant, tindrem més gent a dalt compartint coneixement, compartint projectes, etcètera, etcètera. I després hi haurà una part de sota que serà una part més operacional i més operativa, que serà difícilment substituïda per la maquinària o per la tecnologia, per dues raons. Per raó preu, pot ser, perquè al final és més car posar una màquina que posar una persona humana, o també pel tema operacional o pel tema de percepció d'usuari o de user experience o com li vulguem dir, no? I a partir d'aquí això serà absolutament disruptiu. I després, per una altra banda, les empreses tindrem i tenim ja un altre tipus de problema, i és que tot el tema dels processos i de la tecnologia és relativament fàcil. Vull dir, s'implanta, al final la tecnologia, com a mi m'agrada dir que costa molt de donar la tecla, però quan dones la tecla, al final sempre és la mateixa. Sí. Per tant, és, al final acostuma a ser una commodity. Però les persones és diferent. Les persones canvien les tecles, cada vegada quan creus que has donat amb la tecla apropiada, resulta que et canvien el teclat, no? I això realment, diguem-ne que el gran paradigma que ens haurem d'enfrontar a les empreses no serà tant la implantació de nous processos, la implantació de noves tecnologies, sinó fer el canvi cultural i transformar les persones. Això serà radical.
Un canvi cultural, un canvi per transformar les persones. Avui, a l'Economics, estem parlant de les feines del futur i de quines habilitats es requeriran per obtenir-les. Ens apropem a un concepte de rellotge de sorra, on es substitueix el poder per coneixement.